A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, bon dimecres, equador de la setmana, si ho podem dir així, de setmana laboral. Avui tinc dos tertulians aquí amb mi als estudis. Albert Torres, benvingut. Un plaer, doncs, una temporada sempre, més, per dir-ho així.
Sempre que vulguis.
Exacte, ja saps, aquí com a casa, per dir-ho d'una manera. David Pérez Casas, benvingut.
Moltes gràcies per convidar-me, Enric.
Bueno, tinc un convidat d'actualitat avui
sí,
dia.
Dius, sí,
bueno,
sí, sí.
Ho passarem una miqueta per sobre perquè aquests dies...
No, en podem parlar, no hi ha problema.
Tenen català per 50 minuts, sí, però per fer, com diuen els francesos, un tornemi, un sant tornemi, dius, també, dius, al final, dius, hi ha altres coses per parlar, no? Però bueno, ja que toquem el tema d'entrada que estàs aquí, bueno, per lo que he llegit en premsa i tal, una miqueta una revenja per la publicació de la teva opinió, per dir-ho així, de la retirada de la publicació de Charlie Hebdo i de l'exposició. Ara, anant en aquest sentit, dius, justament, el RIS, ara ho diré, un dels directius de Charlie Hebdo proposava de fer entrar al Panteón Chab, el dibuixaire, per dir-ho així, de la caricatura. Les dius, ostres, dius, d'un cantó ho eliminem per això i d'altre cantó, dius, a França, dius, volem aquesta reivindicació.
Sí, bueno, ja aviam, jo com has ben dit, jo el que està succeint i tota la successió de fets que hi ha hagut des del mes de maig, que jo em posiciono clarament no en contra de la senyora Gili, sinó en contra d'un acte de censura, que per mi és una cosa absolutament inacceptable en un país com el que és el nostre, i considero que jo m'havia de posar del costat de les llibertats i evidentment defensar-les, no? Pues bueno, a mi em va sorprendre aquest acte, perquè, insisteixo, és un acte, aquesta exposició es va aprovar amb junta de govern, és a dir, amb un ordre col·legiat, no és que s'aprovés dos o tres una nit fosca sense comentar els altres, no, es va aprovar i bueno, la senyora Gili va considerar que jo s'havia de treure una imatge que, si no em falla la memòria, havia estat exposada amb anterioritat aquí a Andorra, al Museu del Còmic i fins i tot a l'ambaixada francesa. Bueno, no sé, tot plegat em sembla un absolut disbarat. Jo en aquell moment vaig dissentir i vaig manifestar la meva opinió en contra d'aquell acte de censura. Ho tornaria a fer una i mil vegades. No hi ha problema, no me'n penedeixo. I bueno, i arribats a un punt, vaig presentar, bueno, se'm va acusar tot el que se'm va acusar, s'han presentat les al·legacions amb temps i forma, que jo tenia alguna mena d'incompatibilitat a nivell professional, perquè també tenia un càrrec, era càrrec electe. Bueno, a dia d'avui les al·legacions dels meus advocats encara no han sigut respostes, que no han sabut demostrar on quin és el marc i l'ordenament jurídic andorrà que diu que jo no puc ser assalariat d'una empresa i ser alhora conseller de comú. Jo el que em canso d'explicar a tothom que m'ho demana, perquè és així, cada cop que hi havia o es portava a la Junta de Govern alguna decisió que impliqués en votació, en junta de govern i que impliqués la concessió, jo m'aixecava i sortia de la sala, evidentment no participava del vot per no forçar cap dels meus companys a que haguessin de votar perquè jo estava allà, no? Sembla un absolut despropòsit.
No, a més a més, el que has dit molt bé és que el càrrec de conseller és en les últimes eleccions, el càrrec que tens a l'empresa és...
Des del 2016.
Exacte, des del 2016, forçosament dius, quan entres en un càrrec, diguem, públic, polític, dius, ja tens l'antecedent de la persona que et dius, escolta, és que aquesta persona té aquesta figura i aquest rol, a partir d'aquí dius, s'accepta o no s'accepta dintre la formació política, amb, no dir els conflictes d'interessos que pot haver-hi, diguem, però amb, diguem, la susceptibilitat que pot tenir algunes persones, volen dir, escolta, és que aquest, parlant malament, es comarà cap a casa o no, dius,
sí.
I a partir d'aquí, bueno, ja s'agafen les decisions pertinents i...
Però és tal. Que és i una mica tirant enrere, i tirant una mica de posant el retrovisor, la senyora Cònsol en un moment va dir que tot això s'havia o venia arrel d'un informe que havia establert la interventora. Jo la pregunta que faig a tothom, aquesta interventora no acaba d'aterrar avui, precisament. Aquesta interventora porta ja 5 anys, farà 6 anys treballant amb nosaltres. Jo, amb aquesta interventora, abans que jo fos un càrrec electe...
Ja tenia relació.
Ja tenia relació, i em creuava correus professionals amb ella, i em deia, m'he mirat això d'aquesta clàusula, m'he mirat això, m'has d'entregar això, els comptes anuals, els... No sé, vull dir, que ella s'ha llegit aquesta, aquest plec. El plec de la concessió, el plec de bases de la concessió, no és la sentència del cas BPA, que són 6.000 folis. El plec de la concessió són 25 folis. En una hora i una mica de comprensió lectora ho tens ben clar. Vull dir, que ara no poden dir que ho han descobert, perquè... Escolti'm, són un disbarat, per favor. Això no és, és un disbarat absolut.
Bueno, o també el que algú em va dir ahir, en un altre cas, dius... Ho han llegit molt per sobre i ja està, o sigui que...
Llavors en mans de qui estem.
Ah, exacte, exacte. Aquí, Albert, dius tu, alguns casos t'has tingut de trobar també així del temps que ha estat al Comú de Canillo.
Jo diré, amb aquest tema, tres coses. Una, les incompatibilitats en un país com Andorra, amb lo petits que són, si ens ho volem mirar al peu de la lletra, ningú podrà tenir cap càrrec, ni de conseller de Comú, ni de conseller general, perquè al final, el que no li afecta el pla d'urbanisme, li afecta... la llei del sol, el qui no, les finances públiques, el qui no, les adjudicacions d'una empresa constructora, el qui no, no sé, que pot tenir una estació de servei o que pot tenir una botiga perquè ven serveis al comú. És a dir, no podem ser tan filiprims en un país com Andorra. Després, a vegades, amb situacions polítiques, i jo he estat 4 anys al comú, encara que he estat a l'oposició, a vegades el sistema electoral que tenim i de la manera que ho tenim muntat, sembla que és una dictadura de 4. I jo ho dic, i ho repetiré en veu alta, he estat al comú durant 4 anys i moltes vegades he percebut que la majoria era una dictadura de 3 o de 4 i els altres, sí o sí, ha passat pel tub. Home, crec, i jo havia estat al comú en èpoques anteriors, on el cònsol havia fet una proposta, se li havia denegat, el Consell de Comú li havia votat en contra i no havia passat res. Aquell punt s'havia votat en contra? No. I el següent punt, el següent i els altres, s'hi votava a favor. I no passava res. No passava absolutament res. Avui, si un conseller de comú a dintre d'una majoria diu, jo amb això no hi estic d'acord, s'ha cremat el món. No. Aquest home també té dret a expressar la seva opinió. És que si no, no cal que n'hi posem 8 o 10 o 12, n'hi posem un i ja està.
Sí, i la minoria...
O dius... un de minoria i un de l'oposició amb vot ponderat. I s'ha acabat.
Sí, o el que dius tu, Albert, també dius la minoria, el no ser representativa, dius per què? Per tenir per calentar una cadira, sortir a la foto i poca cosa
però
més.
Però és imprescindible.
Correcte.
És imprescindible perquè, si no, els comuns, que no hi ha minories o que no hi ha això, es poden arribar a fer, i de fet s'han fet, tonteries. Mm. Tonteries, i a vegades grosses, a vegades petites. Fa falta algú que digui, per aquí no. I després una altra cosa. La persona que està a la majoria, si pot fer el que li doni la gana al cònsol de Torn i decidir el que li doni la gana, vagi o no vagi bé, això es fa gens. O sap que hi ha algú que el Consell de Comú li diria, no, s'ho pensarà dues vegades. I segur que no ho farà igual.
Sí. Del que dius, Albert, amb el cas una similitud que em toca de molt a prop, però callaré el nom de la federació, també tens federacions esportives on tens una majoria de 6 persones, una minoria de 1 o 2, i es comunica el que li dona la gana de la majoria a la minoria, i diguem que cadascú fa la cuina del seu cantó, però ja, els que mengen són els 6, els dos altres miren, no? Per dir una
però
manera.
Aquest és un mal concepte. Jo crec que no. Jo crec que el Consell de Comú tothom ha d'arribar, o el Consell General, que el Consell General sí que passa, que tothom arriba amb tota la informació. El Consell de Comú, tothom ha d'arribar amb tota la informació. Prens la decisió, votes sí o votes no. Però no passa res. Però tu estàs informat de tot. I després, cadascú vota el que cregui oportú.
Amb consciència, sí.
El que no pot ser és que tu, o jo, o ell, el que arribem al Consell de Comú, amb part de la informació. O que tinguis de plantar cara, o que tinguis de fer batalla, com nosaltres vam fer durant 4 anys al Comú de Canillo, perquè vam fer batalla. No és necessari, això. No és necessari.
És que a vegades el que dius tu, Albert, i també ho diràs, David, la divergència d'opinió, segons les persones, de conflicte a desentesa, la paret és molt prima, no? Per dir-ho així, sí, aviam, sí. No estem d'acord amb el que tu penses i el que jo penso, bueno, molt bé, debatem de les nostres idees, ho parlem i ja està, però hi quedem a les nostres posicions. Ara, forçosament, algunes altres persones, si no estàs al meu cantó o no penses com mi, ja ets el meu enemic.
Ets el meu enemic. Aquesta és la qüestió.
Estàs amb jo o contra jo. I a vegades no. Doncs, la vida té matisos.
No, és que això no és així, eh?
No, és que no té que ser així.
No té que ser així. Tu estàs d'acord amb això o no? Bueno, doncs mira... prenem una decisió, es vota i a vegades guanyes,
i ja està clar, i això s'accepta. I s'accepta.
És que la política i tot.
I la política, penso que també una de les principals virtuts que ha de tenir és poder mantenir un diàleg amb algú, i malgrat estem en les antípodes en el que pensem, malgrat això, s'han de poder respectar les opinions, i s'han de respectar, diria, des d'una manera, des d'una perspectiva constructiva, no veure-ho com un atac. És a dir, jo si li dic a l'Albert, hòstia, aquesta copa la veig ben blanca, i l'Albert em diu, no, és que és blanca, negra i segurament té una franja vermella. Bueno, doncs, vale, doncs no ens posarem d'acord, segurament, però he de respectar la seva opinió, perquè és un membre electe, i no puc acusar-lo, defenestrar-lo, és que em sembla de veritat, em sembla d'un altre món. És que tinc, a vegades tens la sensació, jo, parlo a títol personal, dius, hòstia, el que m'està passant, escolta, això passa amb repúbliques bananeres o llocs on la democràcia ha saltat pels aires, però no a casa nostra, no? Perquè vull creure que casa nostra encara és un país democràtic, sensat, i que les coses es poden fer d'una altra manera.
Em ve al cap una imatge, potser l'heu tingut de veure, que és molt bona, que és un cilindre i està il·luminat per dos cantons, i aleshores l'ombra que veus d'un cantó és un cercle quan l'il·lumines, diguem, de cara al cilindre, però quan l'il·lumines lateralment l'altra ombra és un rectangle, no? I aleshores dius, això són dos punts de vista, i després el que té la perspectiva, diguem, en diagonal alta, diu, i això és la realitat. Aleshores potser molta gent es tindria que mirar aquesta imatge, perquè us ho dius, no, tu tens un punt de vista que pot ser un cilindre, l'Albert té un punt de vista perquè és un altre cantó, que és un rectangle, dius, però la realitat és que de fet és un cilindre, però segons l'ombra que projecta, sí, 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 és una cosa o l'altra.
I jo aniré més lluny, i el seny, l'objectivitat i tot això, no és mai ni el rectangle ni el cilindre, acaba sent a mig camí. Al mig camí o un tros de camí de cada costat, perquè al final les imposicions jo no en soc partidari.
No, cert que imposicions
no són mai bones. Això,
Malauradament, potser sí, en molts casos.
A veure, jo veig, per exemple, el Comú de Sant Julià, l'oposició no parla mai, o com a mínim els diaris no en parlen. Deixem a part que els diaris, o com a mínim el diari d'Andorra, només diu el que li convé al partit, que és el que li dona diners amb subvencions i amb ajudes i amb publicitat i amb totes aquestes coses. Clar, potser també caldria una miqueta més d'objectivitat. I ja no dic la televisió, que no cal ni parlar-ne.
Sí, que parlant de la televisió, la senyora Montaner va tenir una entrevista l'altre dia a Televisió Nacional d'Andorra i va dir que, bueno, el seu mitjà, que costava 5,7 milions d'euros a l'any, dius, una certa subjectivitat i un pluralisme potser d'opinió tindria que ser una miqueta més ampli, no? Aquí, bueno, tampoc crec que estem en una posició, diguem, no diríem de dictadura, no? Però de línia molt marcada, també, perquè crec que en tots els mitjans tothom té dret a veu.
Sí, sí. Jo penso que sí, i més si parlem d'un mitjà públic, no? Que és un mitjà públic que, com si ho deia la Carina, jo no he escoltat Terra de Rain, però si ho deia la Carina té tota la raó, és a dir, és un mitjà públic que el paguem amb els impostos de tots els ciutadans, no? Per tant, s'han de poder escoltar totes les veus, i totes les veus han de tenir el mateix altaveu, perquè és una de les normes bàsiques en democràcia, no? Que la gent pugui expressar-se i poder donar la seva opinió. I després les línies editorials, jo entenc que haurien de formar part de mitjans privats, però no un públic. Un públic ha d'intentar ser el més neutre i quan impossible, perquè totes les forces polítiques o tots els interpel·lats puguin donar la seva versió o expressar les seves opinions.
Del que dius tu, David, i tu em corroboràs la cosa, Albert, és cert que, per exemple, en temps d'eleccions tant comunals com nacionals, sí que, doncs, hi ha unes regles que cada partit tingui el seu temps equitatiu de paraula, de presència i tal, que nosaltres aquí hem respectat a Ràdio La Lira quan hem tingut les eleccions generals, hem tingut també les comunals. Dius, això també, doncs, demostra una certa cosa, però després en la premsa potser ens falten, som un país petit, mitjans, potser no diré alternatius, no? Però potser més punxadors, com pot ser, pues, El Jueves, El País, o França Charlie Hebdo, o Le Canal Enchaîné, premsa així, no la tenim nosaltres al país.
És que tu parles d'un tema, que potser és important, jo parlo d'un comú, i a la millor ni t'ho treuen. Parlem de la televisió. I a la millor treuen una cosa que està totalment fora de context, o que no és el fons de lo que és l'objectiu d'aquell Consell Comú. La raó que el periodista no s'ha enterat, jo no m'ho crec, però clar, algú dir, no, escolta, aquesta part d'imatge agafarem, tallarem aquesta i posarem aquella. Això ho han vist a l'època del telefoner, ho van veure tots, eh? Dic telefoner perquè ara serà telèfon que sigui, però que bueno, a l'època se li deia telefoner.
Sí, quan són diguem, sobrenoms que es posen, no? Una miqueta com...
No, jo recordo fins i tot un cap de govern que va anar a una entrevista i va dir que això és casa meva. Jo ho recordo, el senyor Albert Pintat, vosaltres ho podeu recordar, que em sento maltractat a casa meva, no? Dius, hòstia, provoca una mica de vertigen que un cap de govern digui això, no?
Sí, cert que, bueno, són a vegades paraules desafortunades en moments que... O l'absurd revelador, també, a vegades, eh? Sí, sí, sí. O sigui, poden ser les dues coses. De tot això, bé, sabem que el País Veí del Nord tenen una miqueta de sarau en el món polític aquests dies.
Una mica, diu.
Una mica bastant, per dir-ho així. Bueno, avui aviam què passa, no? O sigui, com cada dia és una novel·la nova, ja no res pot sorprendre. La pregunta que us faré és que, bueno, tenim la visita del senyor Macron, el nostre copríncep aquí prevista, aviam si tot això l'ajorna o no es fa, o sigui que...
Jo és que a dia d'avui, pel que he pogut seguir per la premsa, tinc dubtes que el senyor Macron pugui venir aquí, perquè és que clar, és que penso que avui
s'acaba l'ultimàtum, per dir una manera, sí.
Le Cornu, si no, allò se'n va, sí, se'n va a l'aigua, eh? Que no pot formar govern i per lo tant el senyor Macron, el nostre copríncep, tindrà un problema gravíssim. M'estranyaria que vingués, tant de bo, que pugui solventar-se la situació a França, perquè França no desvello cap secret, vull dir, l'arc parlamentari està tan absolutament atomitzat que és tan complicat arribar a formar una majoria a dia d'avui, i amb la gent que està tan d'extrems i que pel que puc llegir per la premsa, miro els llibres, hi ha poca capacitat de cintura i de negociació a dia d'avui per intentar arribar a acords, per intentar fer una composició d'un govern, no? Està complicat.
En els últims 3 anys, em sembla que hem passat 5 o 6, dic que aquest és el més curt, des de l'hora, 27 o 28 dies.
Sí, sí.
Jo crec que França té un problema avui per avui d'identitat, s'han radicalitzat posicions, tant a la dreta com a l'esquerra, i fins i tot al centre,
sí, sí,
els dos centres que hi ha també moderats, han radicalitzat, sí, sí, posicions, sí, sí, i han volgut fer personalismes, perquè al final tothom pensa, el 2027, qui serà el candidat a les eleccions presidencials d'aquestos d'aquí. Alguns tenen opcions, d'altres jo crec que no. Per l'esquerra ho volen cremar tot, la Melanchon i companyia, i per la dreta, la Le Pen diu, bueno, aviam, ara si hi ha eleccions jo només hi tinc a guanyar, no puc perdre. I hi ha molts francesos, que jo en conec a vegades, diu, ho provarem. Provarem de votar al Front Nacional a veure què passa.
Sí.
Perquè a les últimes eleccions generals, legislatives, clar, va haver un enfrentament tots contra la Le Pen, perquè va ser així el segon torn.
Sí.
Llavors, clar, al final, molts francesos ara s'han donat compte de que el tots contra la Le Pen ha servit tots contra tots.
Sí, sí.
Perquè tothom està en contra, ningú vol col·laborar, ningú vol formar govern, els impostos no es poden pujar, els despeses no es poden retallar, els 35 hores ho han de fer, tenen una economia insostenible, 115% d'endeutament del PIB, els interessos al Moody's els hi va baixant la categoria, per tant, els hi costarà més interessos pagar la deute. Clar, això vol dir que algú ha d'agafar les mans i dir, aquí s'ha acabat la festa. I aquí s'ha acabat la festa, i això és el pitjor, aquí s'ha acabat la festa.
Sí, sí.
I això és el que els francesos no volen sentir.
Sí, sí.
I després, potser s'hauran de plantejar a mig termini de reformar el sistema electoral.
Sí. Jo tinc amics que casem junts, d'aquí de Saint-Lary i Montrejó, i amics que no els considero d'extrema dreta, són gent moderada, centre esquerra, centre dreta, que tota la vida, i una mica diuen el que tu dius, Albert, vull dir, il faut changer, volen un canvi, on va i seguir, sí, exacte, estan absolutament cansats d'haver votat sempre en les mateixes opcions, i insisteixo que és gent moderada, que no són hooligans, són gent que vull dir, són gent que tenen família, que tenen feina, però que ha arribat un moment de la seva vida que consideren que és insostenible tal el rumb que porta el país, i les alternatives que hi ha, doncs, l'única que veiem plausible i que creuen ells que potser pot remoure les coses és el Front Nacional.
L'altre dia em deia un francès, aviam, diu, si fem tonteries, que si el primer ministre fa tonteries, primer el president té el dret a veto. Primer. Segon, el president al cap d'un any pot tornar a dissoldre l'assemblea. Per tant, només ens juguem el risc d'un any i en un any no podem fer moltes besties. Sí, sí. Per tant, ho provarem. Això va dir Francesc. Sí, sí. I va dir, no convençut, sinó dolgut. Dolgut, com vulguem dir.
Sí, sí. Sí, és que el, del que dieu era aquesta cosa, per exemple, faré un salt enrere per posar la situació. Quan es va decidir que el gran dilema és la reforma de les pensions, que es va baixar a 60 anys, i deia és que França és l'únic país d'Europa que té l'edat de jubilació tan baixa, hi havia altres exemples com Espanya, Dinamarca, que anaven quasi fins als 70 a Dinamarca, dius, clar, però ningú, i el Partit Socialista Francès ni ha fet esmena de la cosa, que això es va votar durant l'era del senyor Mitterrand, que era del Partit Socialista. Aleshores dius, ostres, dius, ara estàs recollint el fruit del que s'ha votat i decidit sense visió de perspectiva a 30 anys vista, però vosaltres mateixos no sou capaços, diguem, tampoc de reconèixer els errors que, sí, que heu fet, no? Aleshores hi ha una miqueta, una doble moral, no?, també en part política, que sí, a França també n'hi ha molta, d'aquesta doble moral política.
Sí, just. No, i aquesta doble moral que dius... Per exemple, a vegades escoltes el Mélenchon, que no és sang de la meva devoció, segurament estic en absolut desacord amb el que proposa, no? I escolta, em sembla un despropòsit. El nivell impositiu que estan patint els francesos és demencial. Que se'ls plantegi que hi han d'haver les mesures que presentava el Baigú, que tampoc eren... El que passa que, clar, jo ho entenc, és difícil, no?, que et diuen, ara et traurem dos dies de festa, ara... Això, jo ho entenc, però no era cap bogeria el que volia fer el senyor Baigú. Jo el Baigú, doncs, bueno, doncs, amb certes coses puc estar molt d'acord amb el que deia aquest senyor, no? Però, insisteixo, aquest senyor ja no és, i continues tenint al davant gent que parla del populisme. Gent que parla del populisme. A la dreta i a l'esquerra, no de llonces, no? Per tant, serà la difícil de França, la situació de França és molt complicada i jo no veig una altra sortida que no sigui que, bueno, convocar unes eleccions i tirar a foc nou.
Sí, perquè avui es deia que, doncs, veiem que decideixen aquestes 48 hores d'ultimàtum, hi havia...
Més del mateix.
O més del mateix, o possible dissolució de l'Assemblea, hi havia una moció de censura per la destitució del senyor Macron, que està rebutjada, no l'han pogut ni portar a Consell d'examinar. Es podia fer, però no portava prous arguments perquè arribi, diguem, a Consell, a l'Assemblea Nacional per ser examinada, o sigui que això descartat, però clar, dius, aquí estan tots una miqueta entre l'espasa i la paret i veiem què passa aquest vespre, no? Per dir-ho així, ja ho veurem.
I a veure, el president de la República fins al 2027 l'hauria de fer molt grossa perquè el destituïessin i no tenen arguments per destituir. Poden presentar, sí, poden presentar el que vulguin i més, però força política per arribar a fer destituir el president de la República Francesa a dia d'avui, amb aquesta Quinta República, no la tenen, Ara, clar, si que també fa bestieses, l'hauria de fer molt grossa. A França tenen un problema que la gent ha de prendre consciència de la situació econòmica que tenen. I a partir d'aquí tothom s'ha de remar una mica. El que no val és, pagues tu. No, jo vull que paguis tu. No, sí, però tu pagues el doble. Però jo vull que paguis tu, que és el que estan fent. Però també hi ha una realitat. En aquests últims 30 o 40 anys a França, la classe política els ha arruïnat, Ha arruïnat els francesos, Tota la classe mitja és la carrera tota, Tota. Doncs hi ha el que en té molt i el pobre que té moltes dificultats de subsistir. La classe mitja, a França, i a Andorra també ens l'estem carregant,
Sí.
També ens l'estem carregant, sí, en ve volta, Però a França estan carregant. L'altre dia va passar un gràfic pels dits, a la francesa, el 2000, això, fa 25 anys o cosa així, les 5.000 fortunes més importants representaven un 4,6% del PIB. Ara representen un 40%.
Un?
40%.
Mare meva.
Les 5.000 fortunes, això, a la premsa, al diari, a la tele, Sí. Clar, doncs clar, què vol dir això? Que tota la classe mitja, zac. Sí,
ha passat a la història.
I clar, tota aquesta classe mitja, què vota avui?
Clar, està clar. Està clar. Ara, estem a dreta.
Del que dius tu, Albert, fer-la molt grossa, recordem...
Perquè, la grossa, jo.
Perquè les no ho saben, bueno, jo em faria preguntes, si fos el seu lloc, però quan en 3 anys has pujat de 1.000 milions d'euros l'endeutament del país, dius... Ostres,
cosa, sí.
Jo amb una empresa passa això, dius, i crec que no faig 3 anys, o sigui, si arribo el mes serà potser que pas gaire més,
No crec que sigui això, perquè la CUP és compartida entre uns i altres, el president, el Consell de Ministres, l'Assemblea Nacional, és una CUP compartida, els ajuntaments...
Sí.
No, aquesta no és una raó. Ara, si hi ha altres raons, no ho sé.
Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar el David Pérez Sánchez amb nosaltres aquí a la Tertúlia. Pérez Casas, perdó, ja et canviava el nom. Pérez Casas amb nosaltres a la Tertúlia i l'Albert Torres.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Si per tu un bullrun no és una cursa de braus, també som el teu banc. Arriba Crypto Wallet de Creant, el nou servei de compravenda i custòdia d'actius digitals per invertir amb la facilitat, la confiança i l'expertise del teu banc. Crypto Wallet és 100% digital i està operatiu des de la teva banca online de Creant. A més, la transferència d'entrada de criptomonedes és gratuïta, perquè ara, si ets criptoinversor o criptoinversora, també som el teu banc. Creant.
La Tertúlia.
Tornem a la Tertúlia amb el David Pérez Casas, ja no t'he canviat el nom aquesta vegada.
La meva mare t'ho agrairà.
Exacte. No sé per què, és una cosa que em passa a vegades, canvio un dels cognoms dels convidats. Albert Torres, que està també amb nosaltres. Bé, parlàvem del cas francès. Nosaltres aquí, doncs, amb una magnitud completament diferent, bé, tenim un sistema de pensions que és el que és. L'altre dia el cap de govern ha dit que les pensions més baixes volia doblar la pujada del que seria l'IPC. El senyor Zapatero de la gent gran deia que el triple hauria sigut adequat. Clar, si l'IPC és d'un 1%, que pugi d'un 1 o d'un 3, la variació tampoc és molt bèstia, però cert que qui serà el grup polític o el valent en la pròxima legislatura que diu, bueno, el sistema de pensions família, per dir-ho manera, tenim que mirar què fem.
Aquí hi ha dues solucions, al meu entendre. La racional i objectiva és augmentar el preu de cotitzacions, i d'això si ara paguem el 22, li podem posar, li hem de posar el 26 o el 27 o el que toqui, que racionalment s'aguanti. I després hi ha una altra, que és la populista. Allà vam dir, escolta, tu, en lloc del 22 pagarem el 18, ja veurem el que passarà. Però només hi ha dues vies. Mantenir la situació que fem és aguantar el que no s'aguanti, i pilota endavant i ja veurem el que passa en el futur. Però tothom, des del primer conseller general fins a l'últim, sap perfectament que el 22% no aguanta. I ho sabem gairebé tots els ciutadans. Bueno, doncs algun dia s'haurà d'agafar i bueno, prendre decisió.
Sí, estic en part d'acord amb tu, Albert. És a dir, el que passa és que m'agradaria recalcar una cosa. És a dir, de quants anys portem escoltant aquests estudis actuarials que...
Tot diu el mateix,
tot, sí, sí, que tal any s'acaba, que tal any s'acaba, que tal any s'acaba... Bueno, a dia d'avui estem al 25 i els pronòstics de Nostradamus aquests que va fer han quedat a l'aigüera, Però sí que estic d'acord amb el que diu l'Albert, és dir, no hi ha 40 solucions, És dir, hi ha... Però això passa per... Ha de ser un gran acord de totes les forces polítiques de l'arc parlamentari, perquè una sola força voler dur aquesta reforma de la CAS és impossible, necessita de, bueno, pues això, de consensos amplis de totes les forces polítiques i una mica les mesures ja les apuntava l'Albert, no? És a dir, hosti, doncs, malauradament s'haurà de pujar la cotització, jo no veig una altra via. Potser s'haurà també de mirar, potser de ficar algun topall a certes pensions, però això no acaba sent tampoc tan i tan significatiu després en el balanç final, en la repercussió, no? Perquè, aviam, quantes pensions es deuen estar pagant per sobre dels 7-8 mil euros? estic segur que no són 1.000, que vull dir que tampoc això tindrà el seu pres, però no, s'ha de posar un topall, també estic d'acord, i després el que sí que s'ha de fer, perquè penso que és una necessitat absoluta, no hi pot haver cap pensió per sota el salari mínim. No hi pot haver cap pensió per sota el salari mínim. A dia d'avui, abans en parlava l'Albert, no? La classe mitja està desapareixent aquí a Andorra. No puc estar més d'acord amb ell. La classe mitja està desapareixent aquí a Andorra. El problema també és que tenim gent que està jubilada, avis, que no tenen diners suficients per poder sostenir a les seves necessitats més bàsiques, que és un sostre, electricitat i alimentació. I hi ha gent que està a les portes de la indigència, si no fos perquè té ajuda de la família. Per tant, estic d'acord amb el que s'ha dit, però no hi pot haver cap pensió per sota del salari mínim a Andorra, ho sento molt.
Aviam, perdona, jo amb el tema d'això de les pensions per salari mínim, aquí s'hauria de saber si estem cobrant una pensió per salari mínim d'una persona que treballa 40 anys,
persona
que ha treballat...
gent que ha treballat 40 anys, estic parlant jo,
I després una altra cosa, aquí també hi ha un factor que jo he dit algunes vegades aquí, la gent ha fet estalvis a la vida, i jo que vinc de la banca moltes vegades ho has vist, els estalvis que ha fet aquí els ha fet però construint una casa fora del seu territori, que és Andorra, que és on viu en Andorra, i ara hi ha molta gent que es troba que tenen una casa a Galícia, a Portugal, no sé quantos, però aquí a Andorra viu de lloguer. I resulta que els fills han fet grans, viuen a Andorra, i aquesta gent, clar, en aquella casa, doncs ja no hi van tan sovint. A veure, hem de tenir present que no és que potser aquesta gent no hagin treballat, o no hagin estalviat, que sí que han estalviat, però que l'estalvi l'han portat a un altre lloc. És a dir, no nosaltres hem de pagar l'estalvi o la pensió de la gent que durant tota la seva vida treballant han dedicat els seus estalvis a una inversió fora del territori que han viscut, i ara nosaltres els ajudarem. Home, ens ho hem de plantejar bé, això, ens ho hem de mirar bé, jo, perquè és que si no, a veure...
Jo et dic, Albert, jo una persona que ha cotitzat 40 anys a Andorra...
Però a quin preu? Clar, cotitzat, pots treballar 2 hores, pots treballar 4, no, pots treballar 8.
Jo, una persona que hagi treballat 8 hores normals...
A temps complet, per dir-ho així.
Vull dir, entenc que no hi pot haver una pensió per sota del salari mínim, aquesta és la meva opinió.
Del que dius tu, Albert, potser per algunes persones, ostres, dius que som radicals, no diré d'extrema dreta, no? Dius que radicals som els andorrans, dius algú que s'ha fet un patrimoni fora d'Andorra i que no està bé aquí al país, perquè el tindríem que ajudar... t'ho compro o no t'ho compro, eh? O sigui, jo em quedo neutre amb la cosa, però dius, clar, algú que ens escolta em dius tal, dius, però també dius, escolta, és que si tu vols que un país creixi i aquest país t'ha ajudat a créixer, dius, bé, tens que invertir on les garrofes estan sortint, no? Per dir-ho de manera.
Però això que he dit jo ara és molt vàlid, és a dir, en aquest cas si t'han d'ajudar amb una cosa, però amb el tema dels apartaments i dels pisos i tot això, i de la gent que viu de lloguer, el que acabo de dir és extremadament vàlid.
Correcte, correcte.
Extremadament, perquè jo he viscut un camió de situacions d'aquest tipus. Llavors, clar, a veure, ens ho hem de plantejar, El que no pot ser és que jo visqui a Andorra, treballi a Andorra, tots els meus diners els fiqui a un altre lloc, i el dia que jo tingui la jubilació, ja m'ajudaran. Home, no.
Sí, i el patrimoni, diguem,
el tens a fora.
Amb una certa o no rentabilitat, també.
Aquest ja no hi entraré. Aquest ja no hi entraré. Però que clar, jo coneixo un munt de gent que viuen aquí a Andorra de lloguer i que tenen cases o pisos o el que sigui. Òbviament, no diré l'avinguda a la Diagonal de Barcelona, perquè segur que no, Però, bueno, pobles del seu poble. Sí, sí. Perquè la gent, molta gent que va venir a treballar aquí a Andorra, no va creure que aquí estava el seu futur. Va pensar que venia a treballar a Andorra durant una temporada i, o uns anys, i el seu futur continuava sent el seu poble, d'on venia,
retornar als seus orígens.
Exacte. Les situacions sociològiques han fet que els fills han nascut aquí, s'han criat aquí, s'han casat aquí, tenen nets aquí, i ara, clar, estan lligats per no viure baix perquè tenen la família aquí. I els fills han dit, no, jo no m'aniré baix. Això és una realitat, I bastant important,
Ara, del que dius, Albert, és cert que, suposant, poso un exemple fictici, el que dius tu, no? Una persona doncs, que ha cotitzat 40 anys, doncs, té un patrimoni a baix, aquest patrimoni no hi va, però, per exemple, el té llogat, té una renta, dius, però d'aquí doncs, tinc una ajuda per part de govern, afers socials, els que sigui, per arribar a fi de mes, pagar el lloguer i tal, però tinc un ingrés extra a fora, que aquí a Andorra no hi ha objecte de control. Cosa que nosaltres, els andorrans, si tens un compte baix, sí que se't demanen números, no? Aleshores, hi ha una reciprocitat que et dius que no hi és.
Però la meva expressió o la meva reflexió en aquest tema anava més lluny de lo que pots arribar a cobrar del rendiment d'aquest lloguer. Anava com a criteri de principi.
Això és una cosa, però diguem, si vas més lluny, pensant més lluny, dius també, tens aquesta situació que d'un cantó funciona, si un andorrà té un bé a Espanya i amb tot el que les obligacions que té, però a l'inversa, no.
Sí, sí.
És un problema buit. Amb els francesos que viuen a Andorra, no hi és, eh? No hi és, eh? Hi ha molts francesos que viuen a Andorra que no tenen aquests problemes. I que han viscut a Andorra des de fa 40 anys, eh?
Sí, sí, sí.
No tenen aquests problemes. És una qüestió que a vegades aquí, o i al país del sud també, la picaresca, el Cerrillo de Tormes, el Tot de l'Últim, hi ha molta gent que també l'ha practicat aquest joc, eh?
Sí. Bueno, sempre diem, feta la llei, feta la trampa, i a vegades la picardia d'alguns és
no,
és bastant...
No, és el seu mal, eh?
Sí.
Perquè els acaba repercutit, eh?
No, això... Ah. Això està clar. Una cosa que hi havia, doncs, reflexió, increment dels estudiants, un 9%, som 90.000 habitants, hi ha 7 universitats, és cert que molts cursos estan online, però no hi ha una llei que ordena una miqueta tot això. Dius, clar, s'està parlant de fer una residència d'estudiants a Sant Julià, tampoc sent mai una vila universitària, com Montpellier, Bordeus o tal, però dius, clar, dius, després, quin és la qualitat d'ensenyament, els criteris, tot això, potser hi ha una part, diguem, d'endreçar les coses, per dir-ho així, que es tindria que fer?
Sí, bueno, jo, moltes d'aquestes universitats que apareixen així, cursos online i coses així, bueno, a mi, de principi, ja, bueno, no em donen massa confiança, també us ho he de dir. Altra cosa és la Universitat d'Andorra, que ha estat alguna vegada en alguna xerrada que ha fet el rector, el Juli Minoves, i els projectes que vol dur a terme per donar valor als estudis que es cursen actualment aquí a Andorra, la necessitat de tenir una residència per poder fer venir estudiants de l'estranger cap aquí, perquè això, sens dubte, aportaria també un reconeixement a la Universitat d'Andorra. Bé, jo a la Universitat d'Andorra em sembla un projecte bo per Andorra, bo pels nostres veïns, perquè fins i tot gent de fora vulgui venir a casa nostra a estudiar, i pel reconeixement que això pot oferir. I després d'aquestes universitats que van sortint així, miri, jo tinc les meves reserves, per dir-ho així, perquè hi ha hagut casos una mica sospitosos de que, bueno, jo no deixava de ser potser una manera de buscar un atractiu fiscal per... Bueno, ho deixarem aquí.
Sí, Albert, tu com ho veus això dels estudiants?
Que, no, jo veig bé, però clar, hem de saber una cosa, quan ens ha de costar això. És a dir, ingressos, despeses. Jo vinc d'aquest món, ho sento, però és que les coses s'han de racionalitzar. Quan ens ha de costar això? Quan ens ha de portar? Si resulta que tot això només ha de servir per anar incrementant d'una manera més o menys progressiva les despeses de l'administració sense que tingui un retorn, jo crec que tenim una administració global que té un munt de despeses, uns comuns que tenen un munt de despeses, s'hauria de vigilar això perquè no pot créixer indefinidament així.
Sí, perquè pel que dius, Albert, hi ha hagut un fre, doncs, aquesta ampliació de la Universitat d'Andorra i dels pisos del Cedre, perquè els concursos han quedat deserts. Dius, potser el plec de bases també de requisits era massa apretat o massa exigent perquè hi hagin empreses que s'hi hagin presentat també.
No sé, jo això no ho sé.
Això no ho sé.
Bueno, dono a entendre que potser anava per aquí i aviam qui es presenta per aquests projectes tirin endavant o no. Veurem.
Pensa una cosa, que si és un projecte que paga l'administració i que l'administració n'ha d'assumir el funcionament, no tindràs problema, tindràs tantes presentacions que vulguis. Ara, si és un projecte que al final el privat que fa la inversió inicial ha d'assumir el funcionament, això ja canvia.
Bueno, el que deies tu, ingressos, despeses, el retorn sobre l'inversió, quants anys i si m'hi fico o no m'hi fico.
Però és que això és igual... amb les...
Pues això passa amb tots els tipus de negocis, no? Tu busques, clar, i fas una inversió, busques una rentabilitat, fas el teu estudi econòmic i dius, bueno, aquesta inversió em costarà 20 milions d'euros. Quant temps tinc per recuperar aquests 20 milions d'euros? Quina rentabilitat puc treure? És que això és...
A veure, Andorra han viscut temes que no diré noms, no? Però, no sé, el Pic de Carroll, per exemple, que volien fer el telefèric. Empreses disposades a fer el telefèric de Vigueró així, a veure, així, dintre de les 5 o 6 que hi ha en el món que fan aquest tipus de coses. A construir, empreses disposades a construir i assumir-ne la gestió i a gestionar-ho sense una subvenció pública, cap, no es farà.
Ah. Sí, clar, perquè hi ha components que tu no controles, no? Llavors, pues, sí que necessites una mica, suposo que anés per aquí, eh? Potser tenir la xarxa de l'administració per dir, escolti'm, si jo aquí m'estrello i això no és viable perquè els números que hem fet això, pues, almenys que algú pugui rescatar aquesta concessió perquè no hi deixi jo tot el pèl, no?
Bueno, és una miqueta les divergències que va haver-hi a nivell del transport públic per al cost per passatger que assumia l'administració respecte a les despeses que tenien les empreses, que el balanç doncs sigui...
Què vol dir? Que només hem de participar els beneficis. És a dir, ens hem de quedar els beneficis i hem de socialitzar les pèrdues.
La cosa no va per aquí.
La cosa no va per aquí.
La cosa té que ser més en model de cooperativa que dius, bueno, doncs totes les castanyes que es fiquen al foc, per dir-ho així, hi ha algunes que es cremaran, les perdrem, però les altres les menjarem entre tots.
No, però és que si no, diguem-ho, diguem-ho veu clar. Els beneficis per mi, si perdo, les socialitzem. Les socialitzem i les paguem entre tots, no passa res. Ara així en tindràs un munt d'empreses disposades a fer el que faci falta.
Sí, sí, clar.
Estàvem parlant de telefèrics, Albert. Bé, projecte del telefèric de Canillo. Bueno, la cosa va que el projecte es vol fer. Després,
no,
a partir d'aquí...
La voluntat del Comú de Canillo està clar que la que es vol fer. El que passa que, clar, el pressupost que hi va haver l'última vegada, pel que a mi em consta, són 21 milions d'euros. Això s'ha publicat, es va llegir els diaris. Clar, jo em pregunto, com ho de Canillo pot pagar 21 milions d'euros per fer això? Jo no ho sé. Ara, el projecte val el que val. Després aquestes coses, aquestes empreses, al final aquestes empreses grans, ja saben com funcionen. Aquí tu t'hi quedes, jo m'hi quedo allà i això. Però el que és evident, si aquest projecte una empresa no demana 21 milions d'euros, en poden trobar una que el faci per 18 o per 16, però per 8 o 9 no, eh? Vaja, jo no entenc d'aquest món, no en tinc ni idea, eh? Però bueno, el telecabina que es va fer de Canillo als panells del forn l'any 2000 va costar a l'època 1.000 milions de pessetes.
6 milions d'euros.
Sí, però 6 milions d'euros fa 25
sí,
anys.
Sí, sí, està clar, has de calcular, sí, està clar. Sí, sí, sí.
Llavors, clar, jo no sé les diferències, el que ha passat, com el que ha passat amb el temps, eh?
Aquest telefèric de 21 milions d'euros és el que va del centre de Canillo fins a l'Armiana, eh? Que sí,
sí, sí, sí, perquè és l'Armiana.
Que jo trobo caríssim. Hòstia, perquè tampoc està en la línia recta.
Home, no.
Però, clar, aquestes coses, jo no tinc idea del que poden valdre.
És que, clar, si fas una regla de càlcul fàcil, no? Bueno, 21 milions d'euros, quants viatges i quants autobusos representen, quants anys per, diguem, arribar a l'idèntic d'amortització, perquè després tindràs cada any les despeses inherents tant als autobusos que fan el trajecte al manteniment com al manteniment del telefèric, per dir-ho així.
I aquestes instal·lacions tenen un venciment, és a dir, jo no sé cada quan X anys s'han d'anar renovant, no? Entenc que
sí, està clar.
El cablejat,
cabines... Cada X anys, bueno, no coneixo el detall, eh? Però cada X anys s'han de fer revisions, la A, la B, la C, la D, amb uns protocols.
Sí, 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 està clar.
Això són uns protocols internacionals que estan escrits, i bueno, però clar, no només és la inversió, que la inversió és una fortuna, sinó després el manteniment.
Sí, bueno, això és el que m'explicava una mica de pilot d'helicòpter, que deia, bueno, doncs, és que amb una aeronau, a tantes hores de vol, la peça encara que estigui bona la canvies, perquè el protocol és aquest, si té 5.000 hores de vol, que sigui bona o no, es canvia, es posa nova, i no hi ha, sí, sí, i no hi ha més, no? Que és una miqueta el mateix, no? Per molt bé que estigui la poletja o el cable o la cabina, a tantes hores es canvia i ja està.
A mi no fa molts anys em va passar un pressupost d'un helicòpter, 3 milions d'euros. Wow, no sé com era, jo no ho veia, però 3 milions d'euros. Clar, doncs que 3 milions d'euros d'helicòpter, el manteniment, el funcionament, les revisions i totes aquestes coses, i les assegurances, a quant han de cobrar l'hora? 2.600 euros. Mm. Jo sé que la pago. És que em pago, n'hi pago moltes.
Sí.
A nivell personal, eh?
Sí. No, és cert.
Bueno, el que passa és que sí que és cert, a la carretera del Coll d'Ordino, alguna solució de trobar pel vessant de Canelló, perquè hi ha dies que allò és demencial. Algun dia hi haurà un ensurt, perquè entre cotxes, autocars, camions, ciclistes, motos... Hòstia,
bueno, però a veure, jo visc allí, per tant...
Ets part implicada? I...
No, però a mi no molesta. Jo l'única reflexió que diria, si hagués de dir alguna cosa, és que aquests autocars que pugen allà, en lloc de ser autocars enormes, siguessin autocars més petits. Això sí. Però a mi, i sóc dels primers...
Sí.
A mi no, perquè per davant de casa meva passen tots aquells i els veïns, a mi no em molesta.
No sé si hi ha un càlcul, una estimació del trànsit que rebeu a suportar.
No ho sé, però a mi no em molesten. I sóc el primer.
Sí.
Dic, per davant de casa meva passen tots. Aviam, la gent són molt susceptibles a vegades, eh? Ara, que és veritat que allò quedaria molt millor i donaria més vida al poble, potser sí, però clar, 21 milions no, 21
clar,
milions, eh?
Sí.
I amb un pressupost d'un comú de Canillo... Més, eh?
Sí, perquè del que dius tu, Albert, per exemple, per dir alguna cosa, lloc de tenir un autobús de 50 places, o dos, un que puja i un que baixa, no? Per dir-ho així, en plan funicular, em poses quatre petits a 25 places, per dir-ho així, sí. Tens la mateixa capacitat.
Home, arreglaries molt, eh?
I, però a part d'això, dius, per punt de càrrega i espera i tal, pots plantejar-te tenir l'elèctric perquè et fa sempre el mateix recorregut.
Bueno, això és un altre tema.
Això és un altre tema, però el punt de càrrega dalt, el punt de càrrega baix...
Sí.
Aviam, hi ha unes rotondes, unes quantes rotondes, que clar que aquella carretera té 7 metres. Mm. No està pensada per autocars de 60 places. Tot i que pugen, eh? Perquè a veure, no només aquestos, eh? Sinó autocars d'estrangers, eh? I grans, eh? Pugen, van fins al Roc del Quer i van bé. El que passa que, clar, aquestes carreteres en algun moment, doncs, amb les curves aquelles de 60 o 100 o 180 graus, doncs clar.
Ah, clar.
Bueno, veurem quina serà però aquesta evolució.
Però el problema que deu tenir el Comú de Canillo avui és que són 21 milions.
I el pressupost total del Comú de Canillo,
quin és? El pressupost total del Comú de Canillo ara és 26.
Hòstia.
El mandat anterior era 20, no una cosa així. Clar. Però pensa que el 1 de gener, 12 o 13, ja estan gastats.
Ja.
Hi ha una part
I de... després hi ha una part de manteniment d'inversions
sí, està clar.
Que s'han de fer.
Sí.
Que en part d'aquests 12 o 13 hi ha una miqueta també aquesta reforma de la part, diguem, carretera general
no,
que s'està fent.
Això és a part.
Això és a part.
Però això dintre d'aquests 6 o 7, diguem, de lliure decisió que pot tenir el Comú de Canillo amb els ingressos que té avui, no amb els ingressos que tenia el 2015, perquè llavors sí que ho tenia fotut, perquè tenia uns ingressos de 12 milions d'euros i una inversió d'un milió. A veure, també patirà, eh?
Sí, i tant, i tant.
Perquè haurà de renunciar a moltes coses. Ara, bueno, és la voluntat del Comú.
Parlàvem res, fa uns segons d'aquesta reforma de la carretera general, dels vorals. Clar, Canillo doncs, és un pas obligatori a nivell de la carretera. Evidentment, els edificis que hi ha en algun lloc estranyeixen aquest pas. Aquí tampoc no hi ha 50.000 solucions possibles. O sigui que es fa un desviament un dia per fora de Canillo, o l'amplada que té la carretera en 6 llocs és la que té i no tiren els edificis al terra per fer-la més ampla.
No, està clar que no. Mm. És el que hi ha, aviam, i un desvió a curt termini, vist el que pot arribar a valdre, jo crec que serà poc probable.
Mm. Poc probable.
Poc probable.
Sí.
Ara, evidentment, per Canillo passa tothom, perquè tothom hi hem de passar. Jo crec que amb això, que envellirà les barravies, estarà molt bé. Si la circulació i no s'estreteix massa o no s'eixamplen massa les barravies, serà un envelliment. I això sempre està bé.
Sí, serà un bé per tots.
Un envelliment sempre està bé. Mm,
sempre està bé. Una cosa que és un bé per tots, Salut ha començat a fer doncs, la campanya de vacunació contra la grip per a les persones més vulnerables. Bé, estem a les portes de l'hivern, per dir-ho així. Sempre doncs, és una miqueta una punxada de rapel, com diuen els francesos, benvinguda, perquè bueno, la grip ja sabem que cada any fa estralls a vegades.
Sí, bueno, jo penso que és una mesura absolutament necessària i sobretot amb gent ja d'una certa edat i col·lectius de risc i per tant, doncs, bueno, animar a tothom que estigui amb aquestes franges o amb aquestes situacions a vacunar-se, no?
Evidentment. si l'Estat recomana la vacuna, no podem pas fer com el Trump. És a dir, que no se la posi.
Bueno, potser el que dius tu, Albert...
El que es pegui l'Ejia.
això és una altra. Bueno, tenim potser una societat que és més coherent i racional amb pensaments que no pas amb altres, diguem, jocs del planeta, també.
Bueno, tot i que aquí a Andorra algú defensava de no vacunar-se, us en recordeu, eh?
Bueno, sí, però la por la valia. La valia.
Sí. El que és cert és que, bueno, hi havia un sentiment d'una cosa desconeguda, unes solucions desconegudes també, quines són les conseqüències a mitjà o llarg termini, també. O sigui que és cert que, clar, quan es treu un nou medicament, hi ha tot un procés, diguem, de laboratori i de passos a seguir, aquí s'ha anat dintre de la rapidesa amb unes solucions que no sabem, agafaré un cas de la vaca boja, no? Amb la malaltia de Creutzfeldt-Jakob, dius, vale, molt bé, però a 20 o 30 anys després hem vist les conseqüències,
sí,
també.
Sí.
Esperem que no, o sigui que... Però, bueno, com deies tu, ningú és adeví, bueno, el Paco Rabanne es va equivocar, que s'acaba el fi del món l'any 2000.
Al final és un mal menor, eh? Jo crec que és un mal menor, la vacuna, amb això. Aviam, no hi ha ningú que estigui d'acord que els cotxes contaminin, no hi ha ningú que estigui d'acord que les calefaccions contaminin, no hi ha ningú... Però jo he estat en cotxe, i tu també, i tu també, i tenim calefacció a casa. Què fem? Llavors, clar, anem al bosc a tallar llenya, però no amb un xurrec de motor, sinó amb una destral. Clar, és que ho volem tot, eh?
Sí. Bueno, però del que dius tu, Albert, la llenya quan la cremaràs contaminarà també.
Perquè... No, la llenya no, perquè aquesta no contamina. El fum de... pel que tinc entès, o si contamina molt.
Contamina molt poc.
Bueno, però ja, o sigui, la zero emissió
la petjada hi és.
La
petjada hi és.
Però no tindrem la temperatura de confort que avui tenim a totes les
hores. No, és evident que no.
Perquè llavors només el tindrem on tenim el foc.
Jo li podeu demanar a la meva dona, quan anem a la borda, la gaia llar de foc, per molt que li tirem troncs, allò no acaba d'escalfar el que hauria d'escalfar.
I si no, que vagin a visitar Casa Cristo aquí en camp, que veuran una miqueta les condicions de vida que hi havia fa un segle enrere, o menys, també. Molt bé, Albert Torres, moltes gràcies per vingut avui.
I vosaltres, i tu, per convidar-me, bueno, sempre ho saps. Sempre estic disposat a venir.
Un plaer tenir-te aquí. David Parescases, moltes gràcies per la teva presència avui.
Moltes gràcies, Enric, per convidar-me.
I, bueno, que vagi molt bé, doncs, aquest futur pròxim i lluny també. I
segur que sí.
Les resolucions seran bones i equitatives per tothom. Ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.